Medi Ambient, a Cugat Media, amb Alba Triador.
La situació actual de pandèmia i les diferents restriccions de mobilitat vigents han produït un ús molt intens dels espais naturals, sobretot dels més propers a les àrees urbanes, com és el Parc Natural de la Serra de Collserola. En aquest sentit, l'any 2020, la freqüentació del parc va augmentar respecte a l'any anterior, en un 26%, arribant als 6.300.000 visites. En paral·lel, s'han vist incrementades les situacions d'inseguretat i de conflicte entre visitants, sobretot en cap de setmana, quan les visites es multipliquen a tots els espais. Cada 24 de maig se celebra el Dia Europeu dels Parcs, que commemora la declaració dels primers parcs nacionals europeus a Suècia. Per parlar-ne ens acompanya Pablo Navas Cués, enginyer forestal del Servei de Medi Ambient del Parc Natural de Collserola. Molt bon dia, Pablo.
Bon dia.
El confinament ens ha servit per posar en valor Collserola i ens ha fet també obrir els ulls a la necessitat de preservar-lo?
Certament, el que és positiu és que el confinament ha fet veure a la ciutadania que conviure directament amb la natura és un luxe i a la vegada també representa uns reptes que hem d'assolir entre tots. D'una banda, a nivell més global, en som conscients ara mateix de que preservar la biodiversitat, les diversitats de paisatges és important. També és important afavorir els recursos naturals i gestionar-los d'una manera sostenible. Però a la vegada és cert que també en una zona com l'àrea metropolitana de Barcelona, amb més de 4 milions d'habitants, tots els espais naturals molt a prop de les conurbacions estan patint una pressió social molt important. Això no treu que un dels aspectes principals d'aquests espais naturals és oferir possibilitats de lleure en una natura, però també són valors molt importants del parc especial preservar els valors de conservació, de biodiversitat, a la vegada que oferir, no oblidem, els usos i la gestió dels recursos naturals, no només a Collserola, sinó en general, que creixen al bosc o als camps de cultiu, pensant que a Collserola, concretament, aproximadament 2/3 de la propietat és de propietat privada. És a dir, que l'aspecte de la propietat també és important a l'hora de considerar i de preservar, no?, tots els valors d'un espai natural protegit.
Us ha plantejat un repte, aquest augment d'afluència al parc a l'hora de gestionar-ne els usos i els espais?
El repte no és que hagi aparegut ara, el repte ha existit sempre, pràcticament des que hi ha un espai natural enmig d'una zona densament poblada. El que passa és que s'ha incrementat. S'han incrementat els usos, s'ha incrementat el nombre de gent que va a peu, el nombre de gent que va a bicicleta, s'ha incrementat segurament també el temps lliure de la gent i els usos dels espais naturals propers. Certament una gran majoria, també s'ha de subratllar, que respecten els diferents usos i la natura, però també hi ha una part petita de la població que crea, diguem-ne, conflictes d'usos entre ells, i aquests són els que de vegades criden molt l'atenció, tot subratllant que una gran part de la població sí que respecta les normatives, i no només les normatives, sinó bàsicament l'educació, no?, l'educació i els valors pedagògics, no?, en general de la societat.
Si seguim parlant de reptes, en l'últim butlletí que publicava el Parc Natural de Collserola s'explica que la frontera entre el parc i la zona urbana diuen que és un gran repte, no?, aquesta zona de transició entre el que serien les ciutats i el parc. Expliques per què és tan important aquesta zona de transició.
Precisament aquí mateix ens trobem en una zona límit del parc, aquestes zones buffer o de transició entre el parc i la zona urbana o fora de parc, i són un repte perquè concentren el 80% o més de les activitats i del lleure de la població. També concentren, és el límit entre la zona urbana i la zona agrícola o forestal, i allà és on concentren els riscos, no? Ja sigui d'incendis, els conflictes d'usos més importants entre els diferents usuaris del parc. Sí que seria interessant que les zones aquestes de transició, sobretot ja les que estan fora del límit del parc, hi haguessin, fossin zones suaus de transició entre el que és la trama urbana i els espais protegits. I aquest és el gran repte, sobretot a les vessants del Vallès, que totes aquestes zones que són limítrofes entre el parc i les zones urbanes siguin en un futur desenvolupades de tal manera que el creixement pugui possibilitar connectors biològics entre diferents zones naturals o espais protegits.
El parc està dotat d'un pla agropecuari amb l'objectiu de promoure la recuperació dels usos i aprofitaments agrícoles i ramaders. Un bon exemple pot ser el projecte Alimentem Collserola, entre d'altres que es fomenten des del Consorci. Per què és important potenciar i recuperar aquests usos agrícoles i ramaders del parc en diversos espais?
Bé, és important recuperar molts dels camps que s'han abandonat. No podem obviar i oblidar que una gran part del parc fa 60 anys eren camps de conreu. Ara mateix, els camps que s'han mantingut amb el temps són camps de la vessant del Vallès, com aquest que tenim aquí al darrere, que són de millor qualitat, més plans, però també són un caramel des del punt de vista urbanístic i molts d'aquests camps estan desapareixent al llarg dels últims decennis. Llavors sí que representa un repte des del punt de vista de la conservació del parc natural, no notant que ja té aquesta figura de conservació, però sí de les zones de transició, de les zones buffer entre les zones protegides i les zones urbanes, protegir i fomentar els espais i els cultius que hi ha al voltant del parc, que són els que fomenten i donen una diversitat de paisatges i li donen un caràcter més de mosaic a moltes zones de l'espai natural.
Precisament ara vostè parlava d'aquest paisatge de mosaic, aquest tipus de paisatge que inclou zona boscosa amb camps de conreu, també és útil en la prevenció dels incendis, no és així?
Efectivament, els camps de cultiu, els camps de conreu, representen una discontinuïtat horitzontal, no?, del paisatge. El massís de Collserola té una dominància, una presència molt gran del que són superfície arbrada. Llavors el que es vol des del pla especial i també des de diferents polítiques municipals i de Catalunya és fomentar la recuperació de camps de cultiu que han de ser productius, han de tenir una viabilitat també econòmica per assegurar la seva persistència. De cara a la prevenció d'incendis, també és molt important mantenir camps i espais oberts, recuperar-los dins de la zona del parc, és també un dels objectius del pla especial, un exemple del qual el tenim també a una finca pública precisament del municipi de Sant Cugat i Valdoreix conjuntament, en Can Montmany. Allà s'estan recuperant alguns camps i s'estan plantant vinyes, però també s'estan tenint en compte criteris de prevenció d'incendis a l'hora d'establir els llocs i la ubicació d'aquests camps de cultiu.
Parlem del cultiu, però també podríem parlar de la ramaderia. El 2016 es va fer una prova pilot des de l'Ajuntament de Sant Cugat on es van incorporar 120 caps de bestiar durant un temps determinat per menjar-se aquestes cabres i aquestes ovelles, aquest sotabosc, que també servien per prevenir aquests incendis. Seria una iniciativa interessant d'incorporar-la i de tornar a veure aquestes ovelles i aquestes cabres a Collserola perquè fessin aquesta tasca de desbrossadora natural?
Certament, són proves que encara continuen. S'estan implementant ja alguns indrets, concretament aquesta zona de Can Montmany, entre el Papiol i Valdoreix. Ja hi ha cabres, ja hi ha projectes consensuats entre l'Ajuntament i el Consorci del Parc de Collserola, però també a altres indrets del parc. Hi ha proves i idees, iniciatives per fomentar l'ús d'ovelles i de cabres per disminuir la combustibilitat del bosc, per gestionar el sotabosc de moltes zones. Ara bé, també s'ha d'incidir en que les ovelles i les cabres no substituiran la necessitat de que molts d'aquests treballs de prevenció d'incendis s'hauran de fer manual o mecànicament, amb treball humà, per dir-ho d'una manera, perquè els animals també són selectius a l'hora de menjar i no sempre assoleixen els objectius purament de prevenció d'incendis.
Ara que estem parlant d'incendis, estem a finals de maig, s'acosta l'època més intensa de calor. En quines condicions arriba el parc a aquesta època més seca?
Bé, el parc en si arriba en bones condicions perquè humanament i tècnicament estem preparats per afrontar, com cada any, l'estiu. Això estem nosaltres des del parc, amb el dispositiu de vigilància, amb el manteniment de camins i dels punts d'aigua, però també amb la col·laboració de bombers de la Generalitat, dels bombers de l'Ajuntament de Barcelona, de les ADFs, que hi ha moltes institucions implicades en la vigilància i en la prevenció d'incendis, però també s'ha de dir que aquest any portem un any amb uns dèficits hidrològics bastant importants. Hem tingut un hivern i una primavera, estem tenint una primavera molt seca, segurament de les més seques dels últims 20 anys. Certament això pot canviar en les properes setmanes, ja veurem, però ara mateix el que és el combustible està, de moment està bé, però els dèficits hídrics poden ser importants si no canvia la situació el mes de juliol i el mes d'agost. I hem d'estar a la guaita.
Des del parc, a quines tasques es fan de prevenció d'incendis?
Com diu el tòpic, la prevenció es fa a l'hivern. Ara, durant l'estiu, i quan comenci l'estiu, la tasca principal de la prevenció és bàsicament la vigilància i la informació. No? Respecte a treballs de prevenció, els treballs que es fan és, d'una banda, mantenir les infraestructures de prevenció, com he comentat abans, els camins de la xarxa bàsica de prevenció d'incendi, els dispositius de les basses i dipòsits d'aigua perquè hi hagi aigua disponible en cas d'un incendi i tenir una xarxa de torres de vigilància que fan la funció de vigilància de les possibles columnes de fum a tota la serralada. Òbviament, una de les tasques que ha guanyat molta importància els últims 20 anys ha sigut la planificació i execució de les franges de prevenció d'incendis al voltant de les urbanitzacions, equipaments i els nuclis habitats de tots els municipis que envolten el parc. El que vol dir pràcticament el perímetre del parc.
Per aquells veïns i veïnes que viuen en nuclis urbans molt propers al parc de Collserola, com podrien ser els veïns i veïnes de Sol i Aire o en algunes zones de Vall d'Oreix, quins consells els hi podem donar de prevenció d'incendis? Quines tasques, quin manteniment poden tenir?
En primer lloc, la tasca principal que han de tenir els veïns és ser conscients d'on viuen. Jo crec que una vegada això és una realitat, la principal tasca ja estarà assegurada. És ser conscients de que viuen de prop del bosc, de que hi ha sempre un risc, però no d'ara, sinó ja de sempre, de que hi ha un risc intrínsec pel fet de viure a prop del bosc i, en col·laboració amb les entitats que tenen les competències, que són, d'una banda, els veïns mateixos, les comunitats de veïns, i, d'altra banda, els ajuntaments, mantenir les franges i els de perimetrals de seguretat al voltant de les urbanitzacions ben mantingudes, els vials d'accés, que és una competència també de l'Ajuntament, en condicions, juntament amb una xarxa d'hidrants, que són unes competències, no?, de les entitats municipals, i els veïns mantenir les seves parcel·les en condicions segures respecte al manteniment de la vegetació que tenen a dins, no? Lliure de vegetació seca, amb unes distàncies entre arbrat i les façanes dels seus edificis, estudiar molt bé quin tipus de tanques no inflamables puguin tenir al voltant de les seves cases. En fi, molts condicionants que ja estan regulats per la normativa no del parc, sinó per les normatives de prevenció d'incendis de la Generalitat de Catalunya.
Quines són les incidències més habituals que us trobeu al parc i com actueu un cop se us notifiquen aquestes incidències? Quin és el procediment?
Les incidències són molt diverses i depèn també de la ubicació geogràfica de la incidència en si. A les zones de Barcelona, de la vessant sud-sud-est del parc, ens trobem amb moltes incidències relacionades amb els conflictes d'usos. De vegades bicicletes, peatons, aquestes, o també a les arbres que estan a punt de caure. El que sí que s'ha de dir que una part molt important, el 80-90% de les incidències, correspon a la zona molt perimetral del parc natural. És a dir, és sempre un conflicte entre el límit de la zona urbana densament habitada i el parc natural.
Aquestes zones de transició.
Aquestes zones de transició, aquestes zones, sí, buffer, no?, del parc natural. A la zona del Vallès, bé, ens trobem també una diversitat d'incidències diverses, no?, des d'abocaments de residus, abocaments d'altres tipus. Tenim una partida important al consorci, malauradament, que és massa petita i que malauradament ha de créixer en lloc de disminuir, que consisteix simplement en recollir la brossa i deixalles de molta gent que aboca els residus als espais naturals, no? Certament això ha patit un cert increment aquests últims mesos, tot i que la tendència general és que ha anat disminuint al llarg dels decennis passats. Esperem que properament això s'acabi regulant una miqueta. Hi han també incidències relacionades amb els gossos, bé perquè van deixant les seves deixalles al camí, o bé perquè no van lligats a zones, per exemple, on hi ha ramats d'ovelles i cabres, i hi ha aqueixes dels propietaris, no?, de les ovelles i les cabres. Hi ha incidències també aquí, en aquesta zona, respecte als conflictes d'usos de camins i corriols del parc. Com es tramiten? Bé, el ciutadà el que fa, no, de vegades, és traslladar-ho directament a l'Ajuntament i de vegades ho traslladen al Consorci. El Consorci no té competències de guarderia, de policia al parc. És una competència municipal i llavors són els ajuntaments els que han d'actuar en aquest cas. Nosaltres recollim aquestes queixes o aquestes incidències i traslladem de seguida aquestes incidències als respectius ajuntaments. He oblidat de dir que una altra incidència que en el passat ha tingut molt pes és el tema de la disciplina urbanística. Són incidències, com que el parc té un origen de planificació urbanística, també han tingut en els anys 80-90 un pes molt important. Tot això s'ha anat regulant amb el temps i amb el nou pla especial s'acabarà d'enllestir, no?, tota la control de la disciplina urbanística, però tot això no deixa de ser una competència municipal també.
Pablo, ja per acabar, com t'imagines el parc d'aquí 20-30 anys? Com t'agradaria que fos?
A veure, el parc d'aquí a 20 anys no serà gaire diferent al que tenim ara, perquè 20 o 30 anys en la vida d'un bosc és un termini, és un període molt curt, molt curt. A nivell intern, espero que es vagin recuperant més camps de cultiu. El que veurem és una disminució progressiva de l'estrat arbori del pi. Veurem una dominància de les alzines. Veurem una barreja d'alzines amb un sotabosc semblant al que tenim ara, però la pineda deixarà de tenir la importància que tenim ara, perquè certament 20 o 30 anys és poc en un ecosistema forestal, però moltes de les pinedes que tenim en aquest parc són pinedes que tenen entre 60 i 100 anys, no? Una gran part. Ara, d'aquí a 20 o 30 anys, moltes d'aquestes pinedes ja deixaran d'existir perquè ja han arribat al seu final vital i molts rodals acabaran sent rodals, boscos, d'alzines. Això no és ni bo ni dolent, simplement és un procés natural que vindrà, per, ja sigui per la manca de gestió o ja sigui perquè des de la gestió forestal que estem afavorint des del parc és afavorir una tendència cap a una dominància dels alzinars. Tot i així, també ens interessaria mantenir una diversitat forestal amb peus de pi per assegurar també la biodiversitat forestal, però també la diversitat de d'aus, que hi ha rapinyaires i altres animals que puguin aprofitar-se, no, d'aquesta diversitat forestal. I pel que fa al perímetre del parc, que és segurament el que veurem on hi ha més canvis, doncs segurament si hi ha èpoques de crisi o de creixement urbanístic, malauradament, em sap greu dir-ho, però veurem moltes zones o algunes zones que actualment són terrenys agrícoles, no dins del parc, fora del parc, que seran territoris urbanitzats.
Pablo Navascués, enginyer forestal del Servei de Medi Ambient del Parc Natural de Collserola, moltes gràcies per acompanyar-nos aquest Dia Europeu dels Parcs Naturals.
Moltes gràcies.